Bon dia i benvinguts al programa Línia Directa amb l'alcaldessa, un espai on mensualment tractem els diversos temes d'actualitat amb Mercè Conesa. Molt bon dia, alcaldessa.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per tornar a aquest espai que Cuat.cat ofereix a la ciutadania per tractar els temes d'actualitat. I avui volem començar parlant amb vostè sobre els pressupostos de l'any que ve.
Molt
és cert
bé.
Que encara queden 3 o 4 mesos per començar l'any 2014, però ens consta que les diverses àrees de l'Ajuntament ja estan treballant per veure quins seran els comptes. Dit això, quines seran les línies mestres dels pressupostos del 2014?
A veure, són uns pressupostos de continuïtat dels del 2013. Això vol dir que el marc d'ingressos ha de quedar estable i vol dir doncs, que es proposa una, diguéssim, congelació de l'IBI. Nosaltres creiem que no podem incrementar la pressió fiscal en aquest moment. Per tant, anem a estabilitzar doncs, l'impost tal com el teníem doncs, aquests darrers anys, que de fet només s'ha incrementat amb l'IPC. Nosaltres el que hem fet és jugar amb el tipus, baixant el tipus, així aconseguim que doncs, l'impost estigui estable per doncs, la majoria de ciutadans. Sí que vull recordar que hi ha una sèrie de col·lectius que tenen bonificat aquest impost. Són aquests col·lectius doncs, més desfavorits o amb més dificultats. Per exemple, les persones pensionistes de més de 65 anys tenen unes possibilitats de tenir aquest impost molt bonificat. I això ho fem perquè sabem doncs, que les persones grans, que tenen com a únic ingrés doncs, la pensió, doncs han de poder doncs, viure a través d'aquesta pensió i per tant mirem que l'IBI els hi surti el més econòmic possible.
Però més enllà d'aquests col·lectius, quan diu congelar, vol dir que pagaran el mateix els santcugatencs o que s'incrementaran en relació amb l'IPC?
Bé, nosaltres quan diem congelar és precisament que el que fem és apliquem l'IPC però baixem el tipus, de manera que jugant amb aquestes dues variables l'import és gairebé el mateix o exactament el mateix. No hi ha una variació, diguéssim, important d'aquest import.
Pel que fa als ingressos, a part de l'IBI, tenen previst que s'incrementi alguna altra taxa o que hi hagi alguna altra via de finançament per al consistori?
No, nosaltres a banda de l'IBI tenim l'impost de vehicles, tenim també el que són l'impost de plusvàlues, que aquest doncs, és un impost que aquí a Sant Cugat, com que tradicionalment hi ha hagut doncs, moltes compravendes, doncs és un impost important per la ciutat. Tenim també un increment amb el que són els ingressos que ens fa l'Estat, perquè hem passat a ser gran ciutat i per tant això ens ha comportat doncs, més ingressos.
Però arriben aquests diners o no arriben?
Sí, 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 l'Estat paga religiosament, per tant no tenim, en aquest sentit no podem tenir queixa.
I han notat que la crisi s'hagi aturat a Sant Cugat, que s'hagi tocat fons? Jo dic perquè aquesta setmana vam tenir el conseller Felip Puig aquí en un acte SADE, que va dir que hi havia alguns símptomes que la crisi havia tocat fons i que a partir d'ara podríem començar, ho poso en moltes cometes, una lenta recuperació. Ho han notat vostès a la ciutat, això?
Jo crec que el que va voler dir el conseller és que ens hem d'acostumar a viure amb la situació actual, és a dir, de crisi. Què vull dir? Que aquesta situació continuarà i, per tant, el que ens pensàvem que era crisi, avui, malauradament, esdevé doncs, la realitat. Per tant, interpretant les paraules del conseller, la situació no ens canviarà. Ens hem d'acostumar a viure amb aquests paràmetres, amb aquesta situació. Crec que Niño Becerra ho explicava fa pocs dies, de dir, tornem a una situació doncs dels anys 80, i per tant els ingressos de tothom van a la baixa, les nòmines han anat a la baixa, hi ha una pèrdua de capacitat adquisitiva.
No per tothom això, però vostè ho sap.
Bueno, en
que altres
general,
esferes de la societat general, se'n surten millor que altres.
En general, jo parlàvem de Sant Cugat, jo crec que en general, llevat algunes excepcions, doncs bé, el que ens trobem és que la situació de normalitat és diferent i per tant, què vull dir? Que moltes persones davant aquesta situació de normalitat canvien d'estratègia en el seu plantejament i per tant Sant Cugat doncs, és la ciutat que més autònoms té i per tant incrementa amb autònoms perquè moltes persones doncs, decideixen ser proactives en relació a la seva doncs, professió i per tant en la seva doncs, generació d'ocupació. a Sant Cugat encara, i jo crec que això és un punt positiu, es segueixen creant llocs de treball. Ahir teníem l'exemple de Rico, 70 llocs de treball nous. Per tant, jo crec que a Sant Cugat tenim una oportunitat que és la de, si tenim més autònoms i, per tant, persones que han entès que la situació no canviarà d'un dia per l'altre. Per tant, ells mateixos són els generadors dels propis brots verds. Si tenim en compte que hi ha la situació d'empreses que segueixen apostant per aquest eix i, per tant, per una excel·lència empresarial a Sant Cugat i generen llocs de treball. Si tenim en compte això, el que podem dir és que ens hem d'acostumar a una situació que és diferent de totes les altres anys, que la crisi ens ha portat aquí a un estadi diferent i que els col·lectius que tenen dificultats es cronifiquen. I això sí que és a on hem de treballar en profunditat. Per què? Perquè la gent que ja estava a l'atur en època de bonança, evidentment segueix a l'atur en època doncs, de crisi, però en aquesta època que no sé si és postcrisi, però que ja és una època que és absolutament diferent a l'època de creixement.
Hem parlat dels ingressos d'aquests comptes, pel que fa a les despeses, en què gastaran?
Bueno, les despeses doncs, en manteniment de la ciutat és la partida doncs, més gran i més important. Nosaltres gastem en recollida de residus, en manteniments de la ciutat, en enllumenat, en les despeses bàsiques, el percentatge més elevat del pressupost. Pensi que el 80% del pressupost és captiu, vol dir que són serveis que són obligatoris. Serveis obligatoris, doncs si mirem la llista de quins són aquests serveis obligatoris per llei, doncs tindrem aquests: enllumenat públic, neteja viària, neteja de carrers, recollida d'escombraries, mercats municipals, tot el que és bueno, aquests serveis, transport urbà, tenia al cap i no el trobava, doncs transport urbà de passatgers. Per tant, amb tots aquests serveis són els amb els que doncs, podem realment gastar aquesta despesa que ingressem.
Aquesta partida de despeses no es tocarà tampoc, més o menys serà similar a la d'aquest any.
Exacte, serà similar a la d'aquest any. Pensin que en els dos anys anteriors nosaltres aquestes partides hem fet una retallada important. Quan moltes vegades es prova, però a Sant Cugat no es retalla, Sant Cugat s'ha retallat, però no s'ha retallat en serveis socials, no s'ha retallat en doncs, el suport que fem a les escoles, no s'ha retallat doncs, amb determinades polítiques que van molt a aguantar o ajudar a sostenir l'estat del benestar, però en canvi sí que s'ha retallat doncs, en manteniment de la ciutat, precisament perquè hi ha una sèrie d'ingressos que ens han deixat d'arribar a nivell de Generalitat. Bé, i per tant també una sèrie d'ingressos d'imprevistos doncs, o impagats que sí que es donen en una època de crisi, que és doncs, si una empresa fallida deixa de pagar els impostos, si una empresa entra en un procés concursal segurament doncs, no paga l'IBI i difícilment el recuperarem. Per tant, aquestes situacions també se'ns donen. Per tant, hem d'intentar equilibrar i ser molt prudents, seguir molt prudents amb el tema de pressupost.
Hi haurà inversió?
Sí, hi haurà inversió, però bueno, és una inversió discreta, però nosaltres proposaríem una inversió entre 5-7 milions d'euros.
Dedicada a habitatge?
No, no ens podem permetre, malauradament, fer habitatge. Aquest és, jo crec, un problema que les administracions superiors s'han de plantejar. En el moment en què l'Estat ha tret totes les ajudes a l'habitatge de lloguer, ens fa doncs, que aquest habitatge sigui absolutament deficitari. La construcció d'habitatge de lloguer ens suposa menys 25.000 euros per cada habitatge construït. Per tant, en aquest moment no ens podem permetre abordar unes inversions d'aquestes característiques. Farem inversions a nivell doncs, de millora de la qualitat urbana, a millora de la qualitat doncs, dels equipaments esportius, millora de la qualitat doncs, de les instal·lacions de la ciutat, millora de la qualitat també de carrers, de mobiliari urbà, de parcs infantils. Els parcs infantils se'ns van doncs, quedant endarrerits i bé, per tant, nosaltres ens volem centrar molt en una qualitat de la ciutat, en que la ciutat estigui neta, estigui endreçada i la nostra inversió doncs, anirà destinada a aquests temes.
En quin punt es troba la negociació amb l'EMD de Valldoreix per a l'acord econòmic?
Bé,
és una pregunta que li faig sempre perquè l'acord hauria d'haver arribat, però veig que no...
Està gairebé tancat, però primer em permetrà, abans que jo doni cap informació, que es doncs mantingui una comissió informativa extraordinària sobre aquest tema per informar l'oposició, que doncs vam quedar així d'acord amb els altres grups i amb el grup del PSC en el passat ple. Per tant, no avançaré informació fins que no s'hagi produït aquesta reunió de traspàs d'informació als membres de l'oposició.
Ahir el govern de Valldoreix va dir a la Junta de Veïns que continuarà fent una aportació de 2,2 milions d'euros. No sé si van per aquí
Van per aquí els trets, però em permetrà prudència.
Avui es compleix un any de l'obertura del primer establiment del Mirasol Centre. Quina valoració fa l'equip de govern d'aquest espai que representa que ha de generar una nova centralitat en aquest districte i quines són les perspectives, sobretot de cara a l'any vinent?
Home, doncs nosaltres estem molt satisfets perquè com que en plena època de crisi doncs, ens ha costat molt poder comercialitzar aquests establiments, doncs veiem clarament que el fet de tenir el Mercadona ha actuat doncs, de pol d'atracció de molts altres establiments i s'ha generat, creiem, una dinàmica molt positiva. Hem d'anar més enllà, per tant això vol dir que estem buscant nous operadors i, bé, per exemple, un dels operadors que crec que farà l'aposta és doncs, el Forn Torrís, que això seria una molt bona notícia que s'instal·lés. Ja
abans de Nadal, ens han comentat.
Abans de Nadal, exacte.
Però omplir-lo, que arribi l'activitat del 100%, és possible de cara a l'any vinent?
No ens podem marcar una xifra i una fita com aquesta. Jo crec que hem d'anar actuant per tal que hi hagi cada vegada més gent interessada, per donar-hi doncs, també contingut, activitats i treballar molt per fer-ho possible. Però no ens hem marcat una fita de complet a l'any vinent, perquè serà molt en funció de la autoocupació que vulgui també generar doncs, persones de Sant Cugat, de l'aposta doncs, que vagin fent els diferents operadors. Hem de doncs, anar veient com es consolida.
Parlant de mercats, les obres del mercat de Pere Sant, aquesta remodelació que s'ha tirat endavant, quan començaran?
Està previst abans de Nadal començar doncs, aquestes obres. Per tant, nosaltres ara acabarem carrer Major i tot seguit, ja doncs, amb l'empresa adjudicatària i els operadors de Pere Sant, doncs, podrem abordar l'obra a l'interior del mercat.
I un cop acabi el carrer Major, a part d'aquesta remodelació del mercat de Pere Sant, hi ha altres obres previstes?
Bé, hi haurà altres obres previstes, però totes elles van molt en relació al que li comentava de millora de voreres, millora de, doncs, de la qualitat urbana, i per tant doncs, em permetrà que presentarem, de fet, un dia amb roda de premsa amb la tinent d'alcalde, la senyora Paraire, quina és doncs, aquesta proposta, d'una banda explicar què s'ha fet fins ara i què abordarem de cara al futur.
S'ha aturat el projecte de promocionar a la Floresta després de la pressió veïnal. Vostès van dir que un cop presa aquesta decisió prioritzarien altres promocions. Ja han decidit on concentraran ara els esforços, en habitatge públic?
A veure, l'ideal seria poder concentrar els esforços al centre de la ciutat i tenim en aquest cas un terreny molt interessant que és precisament aquí el Passeig Francesc Macià. Per tant, ens agradaria en primer lloc poder abordar la promoció de Passeig Francesc Macià. En segon lloc, o paral·lelament, no per ordre d'importància, però molt important, la benzinera Grífol, allà hi va habitatge per gent gran. Per tant, aquesta és una altra de les operacions interessants que hauríem de concentrar els nostres esforços en els propers mesos.
I la Floresta? Tindrà habitatge públic?
La Floresta ha de tenir habitatge públic. Per què? Perquè nosaltres hem fet una aposta en què tots els barris han de tenir habitatge públic perquè donem oportunitat també a moltes persones de la Floresta. Jo crec que els veïns, quan reivindicaven, no reivindicaven que no hi hagués habitatge públic, sinó col·loquem-lo correctament i de manera respectuosa amb el medi. Per tant, crec que l'esforç ara és veure com aquest habitatge pot col·locar-se d'una manera doncs, el més respectuosa possible amb la realitat orogràfica i forestal de la Floresta.
Però en cap cas entren aquestes prioritats, quedaria en un segon terme.
Bé, en primer lloc ens agradaria abordar el centre de la ciutat, on tenim dos solars i on podem doncs, de seguida entrar a moure. A partir d'aquí s'està avaluant com encaixar aquest habitatge públic a la Floresta amb el màxim respecte al medi ambient.
Aquesta setmana es compleixen 20 anys del Teatre Auditori, quan va obrir les seves portes a la nostra ciutat. Quina nota li posa aquest equipament cultural i, sobretot, què considera que ha de fer de cara als propers anys per continuar donant servei a la ciutadania?
Molt bé. A veure, jo, si haig de posar nota, li poso un excel·lent. Perquè...
Posi un número del 0 al 10.
Doncs li poso un 10, perquè crec que hem d'estar també orgullosos dels nostres equipaments, de doncs, la feina que es fa a la ciutat. A vegades crec que Catalunya és un poble que té l'autoestima baixa, i som com molt prudents, no? De no, ai, que no sembli que... Jo crec que hem d'estar molt contents de tenir el Teatre Auditori aquí a Sant Cugat, i crec que va ser una visió de futur, una visió de posicionament amb el mapa i en la geografia cultural del país. Si avui no tinguéssim el Teatre Auditori, no seríem referent, no estaríem en el mapa, i avui estem en el mapa, amb concerts a nivell internacional, amb concerts a nivell dels millors festivals que es fan arreu del país, amb companyies de referència, però estem en el mapa també per més valor afegit, no només per programar bé o saber programar bé, que això és molt important, sinó també per una producció escenogràfica de referència, també per un teatre en política social. I ara vostè em dirà, home, el teatre és molt difícil anar i no tothom hi pot accedir, no, és un teatre...
És una queixa que normalment se sent.
No, però doncs, no és veritat. Doncs jo haig de dir que no és veritat, perquè tots els ciutadans que fan 18 anys a Sant Cugat per un preu de 3 euros poden triar doncs, entre dues i tres espectacles. Per tant, la gent jove que diries, no tenim mai accés, és un teatre al que no anirem mai, té possibilitat, perquè és un teatre que es suma amb un projecte que és el Teatre per a Tothom, on persones amb discapacitat de diferents centres tenen un cop al mes accés a aquest esdeveniment o a aquest equipament. És un teatre que programa també per la gent gran i un cop a l'any, doncs, conjuntament amb l'Ajuntament, fa un espectacle específic per persones grans. Per tant... és un teatre que, a més, no ha pujat el 21% de l'IVA cultural, no l'ha aplicat, per tant, segueix mantenint uns preus que potser avui no són tan competitius, o bueno, són competitius o són assequibles a la ciutadania, però no són competitius a nivell d'altres teatres. És un teatre que, a més, doncs, programa espectacles propis de Sant Cugat, té també aquesta visió i aquesta sensibilitat. Per tant, bueno...
Escolti, els hi posa un 10, no hauran de millorar res, doncs.
No, han de millorar, sí, han de millorar.
Per exemple, sala B?
Però això no... A veure, sala B és...
Per donar cabuda a altres espectacles o gent que pugui anar a veure muntatges que no es poden veure ara.
Sala B és una millora per la ciutat en general, Jo el que els hi reclamo a l'equip del teatre, i ells ho saben, és que ells cada dia han de ser més autosuficients i cada dia han de dependre menys del consistori.
Això ho demana tothom,
de l'Ajuntament.
No?
Bueno, és que és així.
A les empreses públiques.
És així. No,
En general, vull dir, també a Coop.cat, el Teatre Auditori, els organismes autònoms.
És que pensi que això és un concepte que era bàsic abans, però esdevindrà bàsic en el futur. Saber que els organismes autònoms, no per tenir una part pública, han de pensar que tenen el finançament assegurat. Ens hem d'espavilar tots i hem de buscar tots els propis recursos.
Més temes. Hospital de referència. En quin punt es troba aquest equipament? Tindrem finalment hospital de referència? Sé que li pregunto constantment, però és una de les demandes ciutadanes saber on hauran d'anar el dia que hagin de ser atesos per metges del nostre país.
A l'hospital de referència el tenim. És Mutua de Terrassa.
És a dir, el que hauria de donar servei a Rubí, Castellbisbal i Sant Cugat. Aquelles instal·lacions que ens van prometre tots els partits, gairebé.
Bueno, no, tots els partits no ens els van prometre. Ens ho va prometre un govern tripartit, i això ho hem de dir. Ens ho va prometre un govern tripartit que ens faria un hospital aquí a Rubí i no tenia els diners per fer-lo. Llavors, és
molt fàcil. Vostès van proposar uns terrenys, fins i tot, no?
Oh, i tant, perquè, escolti...
I ja estaven d'acord.
Home, dir que... clar, però nosaltres no sabem... o sigui, a mi et pensat greu...
Vull dir que tothom hi estava d'acord, el tripartit més Convergència i Unió, que bueno, tinguéssim un...
No, però nosaltres pensàvem que hi havia el finançament. O sigui, a mi, si jo prometo una inversió i no tinc el finançament per fer-la, què em dirà la ciutadania? Home, que estic enganyant, no? Perquè estic prometent una inversió, però resulta que els cèntims no els tinc. Això no... No, i menys en aquest moment com s'ha demostrat. Per tant, home, no tothom jugava amb les mateixes cartes. O sigui, en aquest cas, no tothom jugava amb les mateixes cartes. Llavors, hospital de referència. En aquest moment, nosaltres, com a hospital de referència, tenim Mutua de Terrassa. És el nostre hospital de referència. És evident que, a més, com ho estem veient, doncs... no podrem tenir un hospital a cada ciutat. Ara bé, això no vol dir que Sant Cugat no reivindiqui, i perdoni, però el posicionament d'aquest ajuntament i de la meva persona sempre ha sigut reivindicar que en comptes de construir un nou hospital, Generalitat sumés amb Hospital General i Hospital General fos el nostre hospital de referència. I aquesta segueix sent la nostra proposta o la meva proposta. No m'he apartat ni un mil·límetre del mateix que vaig dir en aquell moment. Ara bé, com que quan hi havia doncs, la consellera Geli al capdavant de la conselleria de Sanitat, se'ns va dir rotundament no, farem un hospital i el farem a Rubí, doncs miri, si no tenim més remei, doncs el farem a Rubí. Però sincerament, segueixo dient, no es val, i crec que els ciutadans són intel·ligents per entendre això, que no es val prometre inversions si no hi ha el finançament assegurat. I crec que aquí doncs, es va fer una acció que no era correcta, perquè ara no tenim hospital i sí que li haig de dir que nosaltres seguim insistint en el tema de l'Hospital General de Catalunya. De fet, el mes de juliol vaig enviar una carta al conseller de Salut en respecte a aquesta qüestió i properament em reuneixo amb Mutua de Terrassa per plantejar també aquesta qüestió.
Parlant dels equipaments, el Leonardo da Vinci, el nou Leonardo da Vinci, estarà en funcionament el proper curs, que és una de les demandes de la ciutat per donar cabuda a aquesta població juvenil que creix i que, per tant, ha d'anar a les aules?
No estarà. A veure, segueix prioritzat com a equipament que ha de dur a terme el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, però, miri, jo, com Sant Tomàs, fins que no vegi els diners al costat, doncs... no diré el contrari a la ciutadania. Per tant, per no caure en errors del passat, doncs, jo no m'atreveixo a dir en cap cas que aquesta construcció estarà realitzada i preparada per l'any.
I no hi ha cap alternativa, per tant continuaran els alumnes allà.
A veure,
pregunto.
Nosaltres, Leonardo da Vinci, aquest any, aquest estiu, nosaltres hem, d'acord amb el departament i d'acord amb la direcció, hem fet una actuació dins de l'institut. Saben que els ajuntaments no tenim competència en el manteniment d'instituts, però vam creure, conjuntament també amb l'AMPA, que com a ajuntament havíem d'entrar, havíem de posar ordre. Neteja, ajardinament, millora de les instal·lacions. També farem una actuació de millora de les pistes esportives de dins el Leonardo da Vinci. Tot això no ens toca, però al final són famílies de Sant Cugat. Són nois i noies de Sant Cugat i nosaltres, com a Ajuntament, tenim voluntat de que estiguin el millor possible. Per tant, què ens correspon ara aquest curs? Doncs miri, amb conselleria i amb AMPAs i amb direcció, veure com abordarem doncs, els cursos vinents i com podrem atendre el millor possible doncs, els alumnes.
Li demano brevetat per les properes preguntes. La delegada del govern espanyol, la senyora Llanos de Luna, ha denunciat l'Ajuntament de Caldes de Montbui per pagar la quota a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, de la qual nosaltres també formem part com a ciutat. Tem que la senyora Llanos de Luna la denunciï a vostè o a l'Ajuntament per pagar aquesta quota?
No ho sé, però bueno, en qualsevol cas ja es veurà. No em preocupa, diguéssim.
Al darrer ple va haver-hi una intervenció del grup polític de Ciutadans referint-se a una sentència condemnatòria que obligava l'Ajuntament a pagar una quantitat econòmica molt elevada al senyor Contreras per una afera a Can Mates que ja s'ha tractat en diverses ocasions. Existeix aquesta sentència?
Bueno, jo...
Pregunto, perquè sí, sí, l'hem intentat sí. buscar
no,
i...
Sí, sí, és una sentència que vam donar compte en la passada Junta de Govern, però diu totalment al revés del que diu el grup de Ciutadans. Per tant, jo crec que estan molt mal informats, perquè és una sentència que parla d'una reclamació que ens havia fet el senyor Contreras, era per 80 milions de pessetes, no d'euros.
Hi ha una diferència.
Hi ha una diferència important, perquè en el moment del planejament de Turó de Can Mates comptàvem amb pessetes, per tant... I, a més, el tribunal ha dit que l'Ajuntament no els ha de pagar, sinó que ho ha de pagar la Junta de Compensació que hi havia en aquell moment a la zona del Turó de Can Mates. Per tant, jo crec que estan molt mal informats.
Ja per tancar l'entrevista, li faig arribar una pregunta que ha enviat el senyor Carles Valdric a través del nostre correu electrònic. Li voldria preguntar quin criteri seguia l'Ajuntament per fer el repartiment de les pistes d'entrenament entre els dos clubs de bàsquet de la ciutat. El resultat, explica, és que pràcticament totes les pistes del centre de la ciutat són per a la UESC i les famílies del bàsquet Mirassol queden perjudicades perquè han de portar els seus nanos al Catalunya i a la Floresta. És una queixa que a més ha arribat per altres vies. Per tant, una altra senyora... amb nom Núria també ens ha fet arribar una queixa o aquesta pregunta per a vostè.
Bé, nosaltres el que hem fet, jo m'he reunit amb els dos clubs i ho vaig manifestar d'aquesta manera. Nosaltres hem buscat una sèrie de criteris el més objectius possibles o el més objectivables possibles. Aquest criteri ha estat el de nombre d'infants per club. Per tant, si... amb les xifres que ens han aportat els clubs, el 60% dels infants els tindria UESC, el 40% dels infants els tindria el Mirassol. En aquest sentit, s'ha distribuït els espais a 60-40. A partir d'aquí, també ha primat un criteri històric o bé, de tradició. Jo entenc que hi hagi qui no hi estigui d'acord, però tradicionalment el bàsquet Mirassol s'anomenava Mirassol, ara han canviat el nom, però perquè estava situat a les pistes de Mirassol. Per tant, era d'una evidència clara que el bàsquet Mirassol jugava a Mirassol. De fet, en els anys passats, com que es van produir uns incidents en el pavelló de Mirassol a nivell de seguretat, com a ajuntament no hi va haver inconvenient en poder reubicar una sèrie d'entrenaments i fins i tot de partits. Però un cop aquests problemes de seguretat han estat resolts, no hi ha d'haver inconvenient perquè es torni als entrenaments al lloc on els hi pertocava, en aquest cas que és a Mirassol. Entenc que reivindiquin, i en relació a que ara no es diuen Mirassol, es diuen Cobàsquet, i tinguin una voluntat de ser un club molt més transversal a nivell de ciutat, que tinguin més ús en pistes centrals. Bueno, això nosaltres hem intentat equilibrar-ho, això vol dir que tenen ús en les pistes centrals, i partits els juguen a les pistes centrals i per tant està distribuït. Ara bé, tenim mancança d'equipaments esportius, sobretot de cara al bàsquet, i no podem fer miracles i per tant ens hem de repartir i no podem satisfer amb exactitud la demanda ideal que seria que tothom pogués jugar aquí al centre.
Deixem aquí l'entrevista, alcaldessa Marcel Conesa, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cuba.cat a tractar aquests temes d'actualitat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta entrevista a Cugat TV. Moltes gràcies i molt bon dia.